Passen 7 minuts de la una, sóc l'Elisenda Carot i ha arribat l'hora de buscar la solució.
Mel Alemany patrocina cada dia la solució.
Ha arribat el moment d'obrir debat les portes de la ràdio pública per investigar fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. Com sempre, part de la solució avui, molt de dilluns, es diu Fran Domènech. Molt bon dia.
Bon dia, què vol dir això?
Que estem molt de dilluns, però
sí,
tenim
ja
un tema.
Mi, no?
No, clar, t'ho he tirat a tu, he fet l'efecte mirall. Saps allò? Sí, sí. No, digues que ho pateix
ell. Tu també estàs de dilluns, oi?
Jo estic molt
que
de dilluns.
Que voleu menjar alguna cosa, va dir la persona que tenia gana. No?
A veure, vols provar-ho?
Això passa bastant, sí. Quin tema avui?
Avui és un tema que encara no diré,
no.
Però és un tema d'aquells...
Abans de les dues el diràs, oi?
Home, i tant. Oïdes obertes. És d'aquells temes que no només sents, sinó que també escoltes atentament.
És molt interessant.
No us vull fer spoilers, ara us ho explico. El control tècnic, el mestre l'Albert Joder i a la peixera la gran Susana Ortega, l'Alba Serrano i la Lívia Discípio. I si avui és dilluns, la solucionet que ens acompanya, com cada dilluns, Estel Soler, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com va vostè?
Molt de dilluns, què voleu que us digui?
Que dilluns, i això que avui fa solet,
exacte,
almenys a Barcelona,
valeu,
que som nosaltres.
Ho valorem positivament, això sí.
I fa, comença a fer olor de primavera.
Una mica, ho tenim a tocar, ho tenim a tocar.
Que sí, dona, que som uns privilegiats, de veritat, eh?
Això sí.
Toquem fusta i gaudim també de ser uns privilegiats del nostre dia a dia, de les olors i les abraçades.
De què fa olor la primavera? Un dia podíem parlar d'olors.
Mira, hauríem de parlar d'olors.
Home.
Fem un tema d'olors.
I tant.
Home, a Barcelona, de plataners que et cremen les còrnies.
Olors,
no?
I pudors.
Olors i pudors. Olors corporals i pudors corporals. També en parlarem un dia. Va, ara l'agendarem i us l'anunciem en breu a la solució. I avui portem una solució d'aquelles que ens farà reflexionar, d'aquelles que jo diria que ens obre universos, ens obre mons, perquè avui ens formulem una pregunta. Hi ha vida després de la vida? Pot existir la nostra consciència sense el nostre cos? Al llarg de la història hem llegit casos de persones que estaven clínicament mortes, però que han explicat en primera persona que durant uns minuts han viscut experiències més enllà de la vida. Experiències properes a la mort, EPMs en català, ECMs en castellà, experiències cercanes a la muerte. I us dic aquest concepte perquè avui aprofundirem en les EPMs. Quan dura aquest moment? Qui ha viscut una experiència propera a la mort té menys por de morir? Té la solució... Una persona de referència en aquesta matèria. Avui ens visita en Manuel Sanz Segarra, el doctor Manuel Sanz Segarra. Molt bon dia.
Bon dia.
Benvingut a La Solució.
Bé, li agraeixo molt la invitació, m'interessa molt per la difusió del missatge que penso que és important per intentar canviar consciències i aconseguir una massa crítica suficient per despertar una mica aquest món que està en plena crisi existencial.
Totalment, eh? No hi ha bones notícies, en el món actual.
No, precisament, hi he escrit un tercer llibre que s'està ara imprimint.
Epa, notícia noticiosa.
Que s'està imprimint ja, està aprovat i s'està imprimint a Planeta, que és La humanitat en crisi.
No puc estar més d'acord amb la seva tesi, eh? I hi ha sortida?
Totalment.
Oh,
tinc molta fe en el ser humà,
La humanitat en crisi, a Planeta, aviat a les vostres llibreries. Avui ens visita el doctor Manuel Sanz Segarra. Ell és metge, és antic cap de cirurgia digestiva de l'Hospital Universitari de Bellvitge. I després d'anys com a cirurgià, ell va dedicar els últims anys, o va dedicar-se en els últims anys, a investigar la consciència, les experiències properes a la mort i la possibilitat d'una vida després de la mort o d'una vida després de la vida, com diu ell. Ho va deixar palès en aquest llibre, La supraconsciència existeix, vida després de la vida. Ho dic perquè us quedareu amb ganes de sentir-lo parlar. El podeu llegir en aquest llibre, La supraconsciència existeix, vida després de la vida. Tot un èxit de vendes. Això vol dir, doctor, que vivim després de morir o seguim vivint després de la vida aquí?
És molt bona la pregunta, i aquest és el motiu fonamental del meu missatge. Miri, els metges, durant la nostra llicenciatura en medicina, com la majoria de les disciplines científiques, es fonamenta el seu caudal conceptual amb el mètode científic, que és un mètode científic que es fonamenta en una ontologia materialista, és a dir, que la matèria és l'element estructural bàsic de l'univers. Això dona una concepció estructural del ser humà en què es defineix com a cos, que és matèria, i ment, i totes les activitats mentals, pensaments, records, sentiments, memòria, consciència, el mètode científic considera que són conseqüència de l'activitat metabòlica del cervell.
D'acord.
És a dir, que el cervell és productiu de tota la nostra vida anímica. Per això es defineixen com un epifenomen de la matèria del cervell. Això dona una concepció existencial, com va definir doncs, els promotors i els pares del mètode científic, Descartes, per exemple, amb una frase de la vida molt coneguda. Mm. Penso, llavors existeixo.
Existeixo. Mm-hmm.
Però això comporta que la mort física, que suposa per la segona llei de la termodinàmica que tot té tendència al desordre, a l'entropia, la mort suposa la destrucció de les nostres neurones, deixo de pensar, per tant, deixo d'existir. Això vol dir que per el que nosaltres hem estudiat i totes les disciplines actuals fonamentades en el mètode científic, la mort suposa el fi de la nostra existència. Amb la mort s'acaba tot.
Mm-hmm.
Aquest és el concepte que jo tenia i també com a professor universitari doncs és el que inculcava en els meus alumnes a medicina. Però després vaig tenir la possibilitat o l'ocasió de tractar malalts, com vostè ha definit abans, doncs de diagnosticats de mort clínica per diverses causes i després de recuperar-los amb les mesures de reanimació cardiorrespiratòria ben protocolitzades avui dia en medicina, alguns d'ells, els que aconseguíem recuperar, doncs alguns d'ells em van començar a explicar una sèrie de vivències i experiències que no lligaven en absolut amb el concepte que jo tenia de la visió materialista de la vida.
Deixi'm fer una pausa, i ara vull que em relati aquestes experiències en comú, perquè la gràcia de totes les investigacions del doctor Sant Segarra és que no són al·lucinacions. Les al·lucinacions tenen un altre tipus de circuit, que també en parla en el seu llibre, sinó que són unes experiències molt similars. Com pot ser que tothom tingui unes experiències tan similars en aquest període de la vida, en aquest període de mort clínica? Ara li demanem al doctor Sant Segarra que ens relati què veien els seus pacients. Abans, però, fem una pausa. A la tornada, línies obertes per fer les consultes que vulgueu o explicar-nos si heu tingut mai una experiència propera a la mort, una EPM, una SM en castellà.
Doncs sí, el 93-201-7474, que és el telèfon del directe, ja ho sabeu, o al WhatsApp del programa, el 677-38-77-19, si teniu dubtes o preguntes pel doctor Sant Segarra, o heu tingut vosaltres aquesta experiència, o coneixeu d'algú que l'hagi tingut, i aquí us escoltarem.
Fem una pausa i de seguida tornem.
La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
Passen dos minutets d'un quart de dues del migdia. Avui dedicarem tota la solució a parlar amb el doctor Manuel Sant Segarra, metge i excap de cirurgia de l'Hospital de Bellvitge. Avui ens parla de la supraconsciència. Existeix vida després de la vida, el llibre que trobareu quan busqueu, perquè us quedareu amb ganes de saber-ne més. Doctor, abans d'anar a la publicitat, vostè m'ha dit, va observar en diferents pacients seus que quan estaven en aquest període de reanimació cardiopulmonar tenien unes experiències molt similars. Quines eren?
Aquestes experiències coincideixen totalment amb el temps en què el malalt està clínicament mort.
Uh-huh.
I tenen unes característiques que em va cridar molt l'atenció. En primer lloc, tenen una estructuració lògica. És a dir, les vivències es van estructurant de manera lògica, cosa totalment contrària a les al·lucinacions que són absurdes. En segon lloc, es repeteixen una sèrie de vivències. Això va estudiar Bruce Grayson, professor de psiquiatria, de la Universitat de Virgínia, ell se'ls defineix com ítems, hi ha una sèrie d'ítems que es van repetint. Cosa diferent a les al·lucinacions, que són completament diferents, no tenen cap punt de referència ni de relació l'al·lucinació d'un malalt amb la de l'altre. Uh-huh. En tercer lloc, el malalt se n'en recorda tota la vida. Com més temps passa, més present està amb la seva vida. Cosa que tampoc passa a les al·lucinacions, que els hi fa vergonya i se n'olviden immediatament.
Uh-huh.
I una quarta característica fonamental és que condicionen un impacte psicològic molt profund en el malalt, especialment amb el que fa referència a la concepció existencial que canvia. Això provoca uns canvis molt profunds amb la seva dinàmica vital, amb el seu rol vital, que jo també he seguit en la consulta externa d'aquests malalts i que he pogut objectivar i comprovar.
Quin tipus de canvis a la vida tan existencials han fet?
En primer lloc, que se senten tremendament incompresos. Per ells això és el més important que els hi ha passat a la vida i no poden explicar-ho perquè ningú els entén. Els hi diuen que són al·lucinacions, que no estan bé del cap, que són conseqüència del paro cardíac, etc. En segon lloc, perden la por a la mort. Totalment perden la por a la mort. I a favor d'això, per exemple, ells contacten amb freqüència amb malalts o persones que ja estan mortes i que tenien un nexe afectiu molt important amb ells. Per exemple, tinc un cas d'una sanitària que ens coneixia a nosaltres, que estava passant el dol de la mort de la seva mare i durant l'experiència va contactar amb la seva mare.
És a dir, una sanitària que entra en paro cardiorrespiratori i que relata haver entrat en contacte amb la seva mare.
Exacte.
A més, si mal no recordo, pel seu llibre, aquesta pacient va descriure tot el que estava passant en aquella sala sense saber qui la tenia. És a dir, expliqui'm el cas d'aquesta pacient, ho dic perquè la gent entengui, eh?
Miri, és una sanitària que treballava al meu hospital, que ens coneixia perfectament, a tots ens coneixíem. Aquesta malalta va tenir un greu accident de circulació i va entrar en mort clínica, la van portar en ambulància, ja en l'ambulància se li van fer mesures de reanimació cardiorrespiratòria, va entrar a la sala d'urgències en paro cardíac i respiratori, en mort clínica. Aquell dia estava jo de cap de guàrdia, em van avisar, vaig anar corrents i vaig tenir la desagradable sorpresa de veure que precisament estava en mort clínica i hi ha una persona que jo coneixia. La vam reanimar, es va recuperar, la vaig operar perquè tenia una hemorràgia molt important intraabdominal, que era la causa de la mort clínica, i després operar es va recuperar la malaltia. En el postoperatori em va explicar la seva experiència propera a la mort. El primer que em va dir és que em va dir, diu, jo ho vaig veure, vaig surten del cos i en una posició elevada, diu, jo vaig veure tot el que va passar. I em va descriure, diu, vostè em feia massatge cardíac, em va punxar el cor, el doctor tal, amb nom i cognoms, anestesista, em va intubar i em ventilava. La doctora tal, amb nom i cognoms, d'hematologia, que la coneixia perfectament, em passava sang a tota velocitat. El doctor tal, amb nom i cognoms, de traumatologia, m'immobilitzava una cama, una fractura que tenia a la cama. A continuació, aquesta malalta tenen la possibilitat de poder desplaçar-se només pensant, es desplacen a la distància que vulguin.
A qualsevol punt del món.
A qualsevol, inclús a les antípodes. Hi ha casos descrits de malalts que estan reanimant als Estats Units i es trasladen perfectament i expliquen en aquell moment el que està passant a les antípodes a Austràlia. Certificat, això. És a dir, tenen la capacitat de fer una transferència d'informació independent de l'espai, la distància, i del temps, és en el mateix moment. Aquesta malalta passen tranquil·lament estructures sòlides. És a dir, va passar a les parets i em va descriure tot el que estava passant tranquil·lament amb totes les dependències del servei d'urgències.
Com a la pel·li Ghost, eh? Que li he sentit posar d'exemple.
Exacte. La pel·lícula Ghost, la persona, el director, coneixia el tema, estava ben assessorat i es veu perfectament com travessa les parets. El mateix expliquen ells. Jo vaig confirmar el que vaig investigar i puc assegurar i certificar que tot el que em va explicar és el que estava passant.
A vostè, com a metge, inicialment, quan comença a rebre aquest tipus de feedback per part dels pacients, no li peta el cap? De dir, ostres, tota la vida pensant en un paradigma i ara de sobte m'estan explicant això?
Sí, totalment. Per mi va ser es van remoure els meus fonaments científics. I després jo vaig demanar consells a experts que aviam si em podien obrir llum amb aquest problema. A mi em va interessar. Des del primer moment em va interessar, em va motivar molt la investigació d'aquest fenomen. I vaig consultar amb neuròlegs, neurocientífics, psiquiatres, psicòlegs, intensivistes, els d'unitat de coronàries. I sap quina va ser la contesta que
quina?
Vaig obtindre? Deixa estar aquest tema que et complicaràs la vida i et perjudicaràs la teva carrera professional.
De veritat?
I el cap de servei diu, i perjudicaràs el teu servei.
El teu servei?
El meu servei de cirurgia, tota la gent. Perquè si el cap de servei per ells comença a dir tonteries,
entenc,
ja em dirà vostè quin criteri i quin concepte tindrà l'hospital del servei. Diu, tot això són al·lucinacions, deixa't estar de cuentos, i no toquis els fonaments del mètode científic, que és la base en què ens movem en medicina.
Però el mètode científic també és basat en l'empirisme, no?
És que comença amb l'empirisme, però llavors el mètode científic, a través de l'observació, l'experimentació de Bacon, el que intenta fer és poder reproduir el fenomen i llavors estableix una teoria i allò ja té una objectivitat i una evidència. el mètode objectiu sempre busca evidències. Llavors jo els hi vaig dir, jo tinc evidències d'aquest fenomen. Dic, hi ha, el que m'expliquen els malalts, hi ha vivències objectives que jo puc demostrar inclús científicament, i evidentment hi ha evidències amb un component transcendent que jo no puc objectivar. Mm-hmm. Llavors em van dir, quines proves objectives tens? I llavors els hi vas dir el següent. Primer, el que t'he explicat de la malalta. Una malalta que és morta clínicament, nosaltres sabem que aquests malalts tenen, no tenen activitat cerebral. L'electrocardiograma està pla, amb línia isoelèctrica, que diem. I llavors el cervell, a partir dels 25-30 segons, l'electroencefalograma també és pla. No hi ha activitat cerebral. Normalment tenim 5 tipus d'ones en el cervell quan estem desperts o dormint, vull dir, estem en vida, ja sigui vegetativa, ja sigui conscient. Aquesta malalta no tenia cap tipus de vida i em va explicar amb tota classe d'exactitud què és el que estava passant allí i inclús em va explicar què passava en el departament d'urgències.
Uau. I a més durant la mateixa durada, eh?
Exacte, en el mateix moment. Jo li vaig preguntar com tu expliques això. Diu, científicament no ho sé. Bueno, hi ha una cosa que no saps. Segona cosa important. Durant l'experiència propera a la mort contacten amb persones que hi ha llaços afectius. I això els hi permet descobrir fets...
que ells no saben.
Que no sabien en absolut. Els hi explicaré un exemple.
Endavant.
Un científic important va tenir una mort clínica i es va recuperar de la seva... es recupera de la mort clínica i durant la mort clínica va tenir experiències properes a la mort. Es va recuperar. Mm-hmm. Llavors, un dia, reunits amb la seva família no s'ho creia massa, tampoc això de l'experiència propera a la mort. Li van dir, explica'ns tota l'experiència propera a la mort. I la va explicar, una experiència completa. L'única cosa que va dir, diu, és que la persona... Jo vaig contactar amb una persona, amb un senyor, que jo no el coneixia de res. I em va mostrar una gran afectivitat en mi. Jo no sé per què. I va acabar d'explicar la seva experiència. I quan va acabar d'explicar la seva experiència, la seva mare li va dir, diu, especifica'm bé com era,
aquest
senyor que tu vas veure. Li va especificar en tota classe de detalls. I quan va acabar, la mare li va dir, diu, has descobert un secret que jo em volia aportar a la tomba. No li vaig explicar ni en el teu pare. El seu marit havia mort, era viuda. Diu, aquest home és el teu pare biològic. Aquest home va quedar en pell de gallina. En el moment que es va enterar d'això, ell va buscar la família d'aquest home. Aquest home era mort, ell va veure durant l'experiència propera a la mort. Tenia una filla. Va buscar la filla i li va explicar tot el fenomen. La filla va quedar tan sorpresa com ells. Es va fer proves biològiques els dos i sí, són germans biològics. I com aquest cas, n'hi explicaria de casos que quedaria aterrada.
Mira, deixa'm parlar amb en Joan, ja que hem obert línies, i ara li preguntaré de més casos, eh? Perquè això estaríem hores i hores i hores aquí a la solució. El 93-201-7474, sé que avui és una crida molt específica si heu patit experiències o viscut experiències properes a la mort. És el cas del Joan, que a l'octubre va tenir un infart. A veure, Joan, bon dia.
Hola, bon dia.
Tu no has tingut cap experiència, però vas estar clínicament mort, entenc.
Vaig estar un minut mort. Em van fer massatges d'aquells i llavors em van reanimar amb un xoc d'aquells, amb un electroxoc d'aquells.
Sí.
I jo m'agradaria preguntar-li al doctor si és normal que a vegades tampoc s'arribi aquest estat de supraconsciència, de veure coses i d'allò, perquè jo no em vaig enterar de res, vaig estar un minut, que m'ho van dir després, diu, has estat un minut, diu, que ha anat dels pèls.
Mira, una pregunta doble, la d'en Joan. És a dir, pots estar clínicament mort i no tenir aquestes experiències properes a la mort? I en segona instància, cal estar clínicament mort per tenir experiències properes a la mort? Són aquestes dues preguntes, oi, Joan?
Correcte.
Doncs ara te les resolem en antena. Bonic, gràcies per trucar-nos. Una abraçada.
Vale, gràcies.
Ja, adéu, adéu.
Primera resposta, en relació a la incidència, això es diu incidència d'experiències properes a la mort en casos de mort clínica. Hi ha casuístiques molt importants al món. Nosaltres ara n'estem fent una, hem recollit 1.100 casos d'experiències properes a la mort. Hem demanat als que tinguessin doncs, una experiència, vam fer una recollida de dades extensíssima i ens en tenim, en poc temps hem recollit 1.100 casos i volem fer una publicació i la nostra intenció és fer-la a Nature, a Nature, aquesta revista. Doncs les estadístiques àmplies varien entre un 15 i un 25% de les morts clíniques tenen experiències properes a la mort.
Déu-n'hi-do, eh?
El 75% màxim, la de màxima, doncs no en tenen. Per què uns en tenen i els altres no en tenen? No li puc dir aquest moment, no ho sabem. Ens falta molt saber, hem d'investigar encara molt aquest camí per descobrir aspectes que no coneixem. No ho sabem. Uns en tenen i els altres no en tenen. Això és la resposta a una... És a dir, que poden existir morts clíniques...
Sense
que tinguin experiències properes a la mort. Llavors, les experiències properes a la mort, com va descriure Bruce Grayson, poden ser complertes, és a dir, que tenen tots els ítems aquests, que són 16, que va descriure Bruce Grayson, aquest catedràtic de psiquiatria, aquest fa més de 30 i pico d'anys. Jo li vaig fer una entrevista a aquest home online, als Estats Units, que està editada, que està en les meves redes. I llavors aquest home ja va definir, i jo també tinc experiència amb això, que hi ha experiències properes a la mort que són complertes, és a dir, que donen tota la sintomatologia, tots els ítems, i n'hi ha que són incomplertes, és a dir, que tenen parcialment, tenen alguns aspectes, però no els tenen tots. I després, l'altra pregunta que ha fet és, pot tenir-se, s'ha d'estar sempre en mort clínica per tenir una experiència propera a la mort? No. Es poden tenir experiències properes a la mort en mort clínica, és a dir, que el malalt estigui clínicament mort, i són les habituals, les que jo descric, que després de recuperar amb mesures cardiorrespiratòries, però es poden tenir experiències properes a la mort conscientment.
Conscientment.
Conscientment. I la manera de tenir-ho, hi ha dues formes de tenir-les conscientment. Una, es pot adquirir aquesta capacitat. Com? A través de la meditació profunda o l'oració devota, que no és ni més ni menys que evitar el bombardeig tan extraordinari que el nostre ego ens fa d'estímuls per distreure la nostra ment, centrar-la només en un pensament, i pas la guia d'una persona experta i durant anys d'experiència, li puc dir per experiència personal, perquè jo fa anys que medito.
I vostè ha aconseguit una experiència propera a la mort a través de la meditació?
Jo no l'he aconseguit complert. Jo contacto amb la meva superconsciència i nota el mateix que es nota ell. Quan vostè contacta amb la superconsciència de manera conscient, amb meditació profunda, vostè nota que bruscament se li obre el món. És a dir, que vostè és conscient totalment de que vostè és univers, de que vostè és natura, vostè està unit a tot, i el vincle d'unió és l'amor. Hi ha una sensació de proximitat i d'amor extraordinària.
I no es pot aconseguir a través de cap fàrmac, aquesta sensació?
Es pot aconseguir amb substàncies al·lucinògenes. Però això no és aconsellable.
No, home.
Perquè a la llarga està demostrat que provoquen psicosi, sobretot per trastorns emocionals. Clar. El que el fa aquestes substàncies, ara hi ha molt de tendència amb l'ayahuacate, amb el pelote, amb totes aquestes coses que fan... Però això no és aconsellable. Això ho fan molt les tribus primitives, els sacerdots, els xamans, que diuen ells. Llavors entren en un estat de trans. El que fan és aquestes substàncies és inhibir profundament l'ego. I al moment que inhibeixen l'ego, que és l'ego sempre és com una barrera, una paret que ens evita el contacte directe amb la nostra autèntica realitat existencial, que és la supraconsciència o esprit. La religió catòlica en diu esprit. Doncs llavors el que fa aquestes substàncies al·lucinògenes és frenar, eliminar l'ego, i llavors en persones determinades ja tenen la predisposició de poder manifestar-se a la seva superconsciència.
Nosaltres vam anunciar que faríem aquest tema i hi ha oients que ja s'han posat en contacte amb nosaltres. És el cas, per exemple, de la Magda, que ens va voler explicar la seva història.
Jo vaig tindre un accident de tràfic al 1983 al creuar la Nacional 340. Vaig caure inconscient, vull dir, ja no em vaig enterar de res fins que quan ja m'havien pujat a l'ambulància, pues sentia les sirenes, que me molestava molt, moltíssim. Quan ja vam arribar a la clínica, no hi havia res, només sentia el soroll de l'ambulància, i en arribar allí el meu germà em cridava, em deia Magda, Magda, moltes vegades. Vaig tindre una setmana molt, molt horrible d'un dolor insoportable al cap, com si m'anigués a explotar, que no podia suportar. Llavors, un dia que estava en molt de dolor i que necessitava ja saber si me n'anava o me quedava, i bueno, vaig tindre com una visió ahí d'un petit passadís, un petit passillo com el de casa, on hi havia una porta, i me via a mi més petita i una senyora com en una túnica.
Això seria una d'aquestes experiències incompletes, d'experiència propera a la mort?
Això és un cert contacte, no complet, sinó parcial, amb la seva supraconsciència.
Uau. La supraconsciència seria... Com definim la supraconsciència, per començar? Clar.
És la nostra realitat existencial. La supraconsciència, des del punt de vista estructural, així com el mètode científic defineix el ser humà com a cos i ment, el cos, que és la matèria, i la ment, que és el cervell és productiu, és a dir, produeix tota l'activitat anímica, realment, avui, amb les experiències properes a la mort, hi ha altres activitats de manifestació de la supraconsciència, com són la telepatia, clarividència, precognició, vivències místiques, psicoquinèsia, lucidesa terminal, vivències dels moribunds. Tots aquests fenòmens també són manifestacions parcials
de la supraconsciència.
De la supraconsciència.
Perquè, i la intuïció portada a l'extrem? Perquè moltes vegades ens passa. Jo diria la majoria de les persones, no? Que hi ha dies que tu t'aixeques, o almenys a mi personalment, i dic, ostres, alguna cosa dolenta està per venir. Alguna cosa dolenta està per venir. No sé si és superstició, però no em sol fallar.
No és superstició, amiga meva. Miri, la superconsciència, la nostra realitat existencial, com li deia, és cos, ment, amb el cervell productiu, i després el nostre esperit. El nostre esperit, o supraconsciència, la nostra realitat existencial, és holística respecte a la consciència primera. Què vol dir holístic? Holístic vol dir, ve de la paraula fractal, és un terme matemàtic descrit per Malden Broth, un matemàtic de la Universitat de Yale, vol dir que el tot, el que es diu l'holograma total, està format per múltiples parts o fraccions, d'aquí ve el nom de fractal. De manera que cada una de les partícules o parts té les propietats del tot. La nostra supraconsciència és holística respecte a la consciència primera. Hi ha una consciència primera. Què és aquesta consciència primera? És l'origen de totes les religions. Nosaltres li diem Déu, però li pot dir Jehovà, Alà, Abraham, Atau, registre càssic, digui-li com vostè vulgui. Hi ha una consciència primera, que és la que ha fet tot això i controla tot el cosmos i ho controla tot. Es manifesta en tot. I aquesta consciència primera es manifesta en cada un de nosaltres a través de la supraconsciència. Té les seves propietats. Quines són? Omnipresència, eternitat. És a dir, després de la mort física, la mort, jo vull eliminar el terme de mort. S'ha de posar el terme de trànsit. És transitar
trànsit,
a una altra dimensió energètica. És desprendre'ns d'aquest traje funda o cos que nosaltres ens presta l'univers durant un temps molt efímer amb la vida humana, i després persisteix la nostra autèntica identitat.
Però, per tant, les supraconsciències ja existeixen i busquen aquest receptacle?
És totalment eterna. Està en una altra dimensió. I a un moment determinat, el néixer, els mateixos malalts li diuen, néixer per ells és posar-se dins d'una funda, un traje, durant un temps per fer el camí amb la dimensió humana, i quan l'he fet, surto, me'n vaig, i el meu cos torno fins a l'últim àtom, perquè és pura matèria, a l'univers que me l'ha prestat.
Mira, deixa'm parlar amb una persona que ens ha trucat, el 93207474. Ella en primera persona no, però crec que ens vol relatar una experiència propera a la mort d'algú conegut. Maria, bon dia.
Hola, bon dia.
Maria, et demanaré molta brevetat, perquè ens queden 22 minuts i ja veus que sentir el doctor Sansagarra és apassionant. A veure, quin és el cas que ens vols relatar?
El cas és el meu home, que va caure rodó a l'aeroport de Berlín amb un viatge que fèiem amb la meva filla, i que el van tenir 5 setmanes ingressat a Berlín i després 5 setmanes a Sant Pau, quan el van poder traslladar. I ell, quan ja era a casa, ens va explicar a la meva filla i a mi que havia viscut una experiència que era una persona, no sap si era home o dona, amb túnica, que li feia senyals que el seguís, i que estava en un espai molt lluminós amb coses que penjaven de color daurat, i que ell va decidir arrapar-se a les coses daurades i no seguir-lo. I així ell va tenir consciència que tornava.
Aquesta em sembla espectacular la descripció. T'agraeixo moltíssim, 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 Maria, la concisió amb la que ho has descrit. Aquestes històries daurades que ens explicava la Maria, són comunes? Hi ha altres experiències?
Miri, en quant a la descripció, ja li dic que hi ha una sèrie d'ítems que són conceptes o vivències fonamentals que es repeteixen. Ara bé, com ho expliquen depèn molt del nivell cultural i de la creència religiosa que tinguin. Per exemple, un gran religiós dirà que aquestes figures que veu, que és Jesús. L'altre li dirà que és Déu. L'altre hi posa, és a dir, adornos. L'important d'aquest cas, és, això és una experiència propera a la mort, segura.
Claríssima, eh?
Claríssima. I aquest home sí, m'agradaria preguntar-li, en el moment que va veure aquesta llum, aquesta persona, la sensació de pau, d'harmonia, de goig i sobretot amor, és extraordinària. És a dir, tenen unes vivències d'una situació amorosa que mai han tingut amb la dimensió humana.
Maria, això t'ho relatava, el teu marit, aquesta sensació?
El meu marit, sí, em relatava aquesta sensació. I, a més, ell, per desgràcia, va sobreviure 3 anys només després d'això. Es va morir l'any 2021. Però ell va enfrontar la mort, que sabia que era segura, d'una manera molt diferent. Mm. O sigui, va parlar amb mi, ens vam acomiadar correctament, en fi, una serenitat que li va durar fins a l'últim moment.
Miri, m'agrada molt el que ha dit aquesta senyora. Jo he vist, tristament, no sempre podem curar en medicina. El servei de Bellvitge és un servei d'alta especialització, rebem malalts de tot el país, de càncers i trasplants. He vist, tristament, no podem sempre curar. He vist morir molta gent. He vist morir gent, el grup de persones dominades per l'ego, pel materialisme, i les que estan dominades per la superconsciència. Li puc assegurar que hi ha una diferència espectacular.
Diríem que el marit de la Maria va morir en pau.
Total. És un exemple estar al costat d'un llit d'un moribund que ha contactat amb la superconsciència. Tenen una serenitat, una harmonia, una pau, i són ells els que calmen els familiars. I els diuen, no us preocupeu, que jo me'n vaig a una altra dimensió.
Va ser així, Maria, en el teu cas?
No va ser així, perquè ell ja estava a pal·liatius amb molta de morfina, tenia moltes al·lucinacions, però en els moments de lucidesa, ell sí que em transmetia aquesta idea de no passa res, tot està bé, o sigui que sí, però en l'últim moment tampoc hi vaig poder ser, perquè no va ser a casa.
En canvi, els que es moren dominats per l'ego, amb autèntic por i pànic. Mira si és important que alguns, per no passar el trànsit, obrien la finestra de l'hospital i es tiraven, es suïcidaven. Si va bé el Bellvitge, veurà que les finestres les vam tancar hermèticament perquè no se'n suïcidi. Llavors se'n suïcidaven, té 21 planta, Bellvitge. Es tiraven per la llum d'això, de l'escala. Si van a Bellvitge, veuran que cada 3 plantes hi ha una red de cordes perquè si algú intentava suïcidar-se, que hagués retingut, quedava retingut per la d'això, aquesta red de cordes. Mira la diferència que hi ha quan un està dominat per l'ego materialista, perquè sap que la mort és la fi i no sap què passa, és terrible. En canvi, el que ha tingut una experiència contactat amb la seva realitat és un trànsit.
Clar, perquè
una situació
ara em fa pensar que moltes vegades en aquest programa hem dit més d'una vegada que el que busca el nostre cervell són certeses, no? La incertesa la gestionem fatal, per tant...
Fatal.
Imagina't, no?, enfrontar-te a la mort, que és una incertesa total per la majoria de nosaltres, com de diferent ha de ser afrontar-ho des de la certesa d'haver passat aquesta experiència propera a la mort. Maria, t'agraeixo moltíssim la teva trucada. Una abraçada molt forta.
Gràcies, adéu.
Fins ara. Adéu, adéu. Estel, tu pregunta, que estem aquí les dues embaladides, amb el doctor Sansagarra.
Un parell de preguntes. El coma, no? Una persona en estat de coma, que poden ser períodes molt més llargs que una mort clínica, no? En un quiròfan amb una reanimació relativament ràpida. Clar, com a persones, tot qui més qui menys, no? Hem sentit de dir parleu, toqueu aquests pacients, no? Que estan, no sé si diries un estat de trànsit justament, o estan allà en un estat de llims. Quin paper juga en tot el que vostè ens està explicant? I després, i ja vostè s'ordena les respostes, clar, moltes sèries de ciència-ficció van cap aquí, no? Sèries com Black Mirror o similars plantegen aquesta possible vida,
després de la vida
espiritual o energètica mental, i han fet capítols que versen sobre això, no? Com persones que, en aquest cas, amb microchips, amb la IA potser estem més a prop d'això, o no ho sé com ho veu tot plegat, però d'aquestes possibles vides, malgrat que el cos ja no sigui viu, no?
Mira, doctor, ha fet dues preguntes. Primer, coma. Què és un coma? Un coma és una persona que perd la sensibilitat, la consciència i la motilitat. Però no està mort. El seu cor funciona i vostè li fa un electroencefalograma i hi ha activitats lentes, però hi ha activitat cerebral. És completament diferent. Uh-huh. Un coma d'una mort clínica. La mort clínica tenim un electrocardiograma completament pla i al cap d'uns segons un electroencefalograma pla. Hi ha alguns malalts que poden tenir una hiperactivitat cerebral en el moment del trànsit. Això està estudiat molt bé pel Sant Pàrnia, però vull dir, a la llarga tots tenen... És diferent. Per tant, el coma no té res que veure. És una
no hi
cosa...
podria haver aquestes experiències.
L'experiència, ja li dic, que inclús la pot tenir una persona conscientment.
Clar, correcte, sí.
Sí. Aquest home està inconscient, però està en vida, encara vegetativa, que es diu. Pot tenir una experiència propera a la mort? I sí, tant, que la pot tenir. Clar. La pot tenir. Però és una situació diferent. Ja no és amb el cas clàssic de mort clínica, amb cor i cervell parat. Això amb un aspecte. I l'altre aspecte, miri, quan jo vaig començar a investigar això, que em va interessar molt, fa anys, ja li he dit al principi que vaig tindre que, vull dir, amagar-ho, ho estudiava privadament, perquè científics, sobretot hospitalaris del meu hospital, de la universitat, teòlegs, filòsofs, físics teòrics i religiosos, em deien que tot això era autèntica basura. Això eren al·lucinacions i que no em compliqués la vida. Avui li haig de dir que fa potser 2 o 3 setmanes al meu hospital, que és universitat, sí. Tenim universitat, jo professor també de la universitat i el servei de la Universitat de Barcelona, a la central, em van demanar que anés a parlar d'això.
Quants anys després de vostè iniciar?
Fa 3 setmanes.
No, però quan fa que vostè va començar aquestes...
Més de 20 anys.
Més de 20 anys.
Més de 20 anys fa que investigo això, però d'una manera privada. Els filòsofs, per exemple, el Francesc Torralba, no sé si ho coneixen.
Sí, en Francesc Torralba, i tant.
Li vaig fer una entrevista...
Professor meu, per cert.
Extraordinari, eh? És una persona extraordinària. És un catedràtic de filosofia extraordinari. És una autèntica joia que tenim a la universitat. Ens vam posar d'acord ràpidament. Físics teòrics. Un físic teòric va tenir... Els físics teòrics m'han criticat a mort. Un físic teòric va tenir una experiència propera a la mort i diu que és el fet més hiperreal que ha tingut a la seva vida.
Epa.
Neurocientífic i físic teòric. Els teòlegs em van demanar, per favor, i he anat a la Facultat de Teologia, a l'antic seminari, vaig donar una classe allí. I li has de dir que em va enviar... una audiència al Papa Francesc.
Wow.
I vaig estar amb el Papa 3 quarts d'hora parlant amb ell sobre aquest tema. I després em va avisar també el Dalai Lama. I vaig estar a Dharamsala, a l'Índia, amb el Dalai Lama parlant. I després em va demanar, per favor, que expliqués això en un monestir davant de tot de lames. Jo vaig fer aquest viatge amb el Wang Cheng, que és el director de la Casa del Tíbet aquí a Barcelona, que parla castellà. Ell em va organitzar, ell és del govern del Tibet a l'exili, em va organitzar el viatge. De manera que jo explicava una frase i ell la traduïa al tibet. Els ensenyaré les fotografies, si volen, del Papa xerrant.
El creiem 100%.
Amb ell i amb el Dalai Lama.
Mireu, està passant una cosa curiosa. Vostè em parlava d'experiències properes a la mort d'un 25% de les persones que transiten aquest moment. Doncs sembla que hi ha molta gent que ens escolta. Perquè tenim a la Maria Àngels al telèfon, que també ens vol explicar una experiència propera a la mort del seu marit, en aquest cas. Maria Àngels, bon dia.
Hola, bon dia.
A veure.
Felicitats per tot.
Gràcies, Mònica.
Estic disfrutant moltíssim amb aquest programa.
Moltes gràcies, Mònica.
Jo, Maria Àngels, el meu marit va tenir un embassament cerebral i va estar, al ratlla de morir. I quan ja es va despertar, em va dir, diu, hi ha estat amb la mort. Diu, hi havia un camí tot ple de flors amb una porta immensa que sortia molta claror, molta escalfor i una sensació de pau que jo tenia moltes ganes d'obrir aquella porta i anar-me'n.
Però no la va obrir.
Allà a la porta hi havia una figura una figura femenina, és igual. Una figura amb tot un mantell blanc. I li deia, Pere, vine, vine, vine. Ostres. I ell li va dir, diu no, que la Maria Àngels l'espera. I això és molt emocionant per mi. I penso que potser sí, que es va estar a punt de morir, i va dir que no tenia ganes de morir-se.
Va decidir, tot i la pau que li aportava aquella porta, aquella figura, tornar cap a la seva vida a la Terra, diguéssim, en el vestit de la Terra.
Exacte. El diu, sobretot hi havia un escalfor i una pau. Diu, tenia unes ganes d'anar-hi terribles, unes ganes immenses d'anar-hi.
Estel, no sé si li volies comentar alguna cosa.
Les tres persones que ens han contactat, que ens han explicat ara mateix experiències, parlen d'aquesta túnica, de figures com amb una túnica, no? Això ja seria un comú denominador.
Sí.
Llum, túnel, passadís...
Miri, aquestes figures amb túnel són el que diem nosaltres avatars o àngels. Mm-hmm. Tots tenim àngels que ens protegeixen. I aquests àngels són els que ells diuen sers de llum, que són gent que els veuen en forma etèria, amb unes túniques blanques, lluminosos, i són els que els orienten, els calmen i els guien. És a dir, que és cert tot això que diuen, eh? És a dir, que veuen certs de llum.
Però no, no tenen res a veure amb els ancestres de Brian Weiss, que
no, no. Brian Weiss és una altra cosa.
D'acord.
Parla del... ha dit una cosa importantíssima, que és, un cop arriben, veuen la llum, aquesta sensació de pau, d'harmonia, veuen també la seva vida, passat, present i alguns futur. Llavors es planteja tornar o no tornar. La gran majoria no volen tornar, perquè diuen que la sensació de pau, d'harmonia i goig és tan gran que no han vivenciat mai amb la dimensió humana, que no volen tornar. A mi m'han dit malalts, mira què els dic, diu, vostè em va perjudicar i complicar la vida reanimant-me.
Perquè el va fer tornar.
I jo no volia tornar i vostè va i em reanima. Però hi ha un percentatge que volen tornar conscientment.
Que és el cas del Pere, per exemple, no?
Exacte,
que ens
diuen,
deia la Maria
Àngels. Tornar. Jo, per exemple, tinc un metge que li vaig fer una entrevista, va tenir una experiència propera a la mort, i quan va veure la seva vida va veure que havia fet una sèrie de fets que havien perjudicat a una sèrie de persones. Ell va vivenciar el dolor que havia provocat en aquell moment, i ell va dir, vull tornar a reparar això. Carai. Aquest metge és viu i ha reparat aquests fets.
Uau. Perquè el cas del Pere, Maria Àngels, et consta que tingués algun deute pendent, diguem-ne, de dir, he de tornar per reparar alguna cosa? Ah, penjant la Maria Àngels, quina llàstima. Maria Àngels, estimada, gràcies per haver-nos trucat i haver-nos aportat aquest testimoni.
Sap quin cas demanen tots tornar?
Quin?
I que és freqüent? Les mamàs durant el part.
Bueno,
quan
home,
tenen
ara estava pensant
les
en
les mamàs, és freqüent que per hemorràgia, sobretot per placenta prèvia, hemorràgies importants postpart, doncs en alguns casos es produeix la mort clínica. I les que aconsegueixen recuperar i tenen una experiència... volen tornar.
Totes.
Totes.
Home, clar, clar.
No m'estranya
gens. El seu instint de cuidar a la criatura que ha portat al món
home.
És tan gran que són capaços, vull dir, de deixar enrere aquesta
home.
Sensació de pau.
Què ens has de dir aquí a les dues?
Totes les mamàs amb aquesta situació volen tornar.
M'ho crec. Fem una pausa. Última pausa que fem i de seguida llegim els vostres missatges al 677-38-77-19 i si hi ha alguna última trucada, experiències properes a la mort o alguna pregunta molt concreta pel doctor Sansagarra, ja ho sabeu, última trucada al 93-201-7474.
La solució. Amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio. La solució. Amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
Tres minuts... Tres no. Vuit minutets i seran les dues del migdia. Avui ens quedarà curt, eh? Sé que esteu escrivint moltíssims a través del WhatsApp. El telèfon està que crema, el 93-201-7474. Avui estem filtrant molt, molt les trucades perquè busquem una cosa molt concisa, persones que hagueu tingut experiències properes a la mort. A través del WhatsApp, què ens diuen, Fran?
Doncs mira, el testimoni de l'Abel, que explica que la seva sogra ara és morta, però el 2018 va estar a l'UCI durant 20 minuts, clínicament morta, i quan ells creien que anaven a donar-los la mala notícia, va tornar a reviure. I quan li van donar d'alta, ella va explicar que en aquells 20 minuts havia estat en una platja, caminant amb el meu sogre, diu l'Abel, que ja feia anys que estava mort, anaven agafats de la mà i que el cel estava molt il·luminat i que ella va sentir molta pau interior i serenor fins que es va despertar.
Home, clar que has de tenir menys por a morir-te si saps que et retrobes amb clar. La gent que has anat abandonant al llarg de la teva vida. No m'estranya. Què més diuen?
La Llum explica que la seva filla petita va tenir una experiència similar a l'ofegar-se a una piscina i després de recuperar-se ens va explicar tot això que esteu comentant avui. Ella tenia uns 8 anys.
8 anys. En el cas dels nens també és com irrefutable, no? Que tots t'expliquen la mateixa història.
Mire, amb els nens és curiosíssim. Melvin Morse, un pediatre, doncs va estudiar intensament, té una casuística de 100 i pico casos amb nens, i els explicaré un cas molt curiós. Un nen de 4 anys té un atac d'apendicitis greu, el que diem una apendicitis gangrenosa, perforada. Fa un quadre de peritonitis difusa, una situació sèptica, es va retrasar una mica per portar-la a la clínica, el porten a la clínica per operar, i en l'anestèsia fa un paro cardiorrespiratori. El reanimen, l'operen, el nen va a cuidar els intensius, es recupera i torna a casa. I quan torna a casa, 4 anys, eh?
Wow.
Un dia agafa els pares allí i els diu, papàs, jo vaig estar parlant amb la meva germaneta. Hosti. I els pares li diuen, nena, però si nosaltres només tenim un fill, que ets tu. Mm. Diu, no, jo vaig estar parlant amb la meva germaneta. Diu, la meva germaneta, diu, estava dins la teva panxeta.
Mm. Un avortament.
I es va morir. I em va dir que ens tornaríem a trobar. La mare va quedar, i el pare, gelats. Efectivament, la mare va tenir un embaràs abans d'aquest nen i no va arribar a terme que es va morir. Uau. Durant l'embaràs.
La criatura amb 4 anys, evidentment, no ho sabia.
Anys, mai li havien comentat això, ni ell tenia ni idea amb 4 anys de tot això. Els hi va explicar. Perquè la supraconsciència, ja els hi ha dit, té les propietats, és holística, té les propietats de la consciència primera, és eterna, omnipresent, és omniscient, ho sap tot, la intuïció que vostè deia abans, i és omnipotent, ho pot fer tot. Què és una obra d'art? Què és composar la novena sinfonia de Beethoven? Sap que un periodista, Arthur M. Abel, va escriure un llibre sobre composició, dels grans artistes, dels grans compositors, va anar a parlar amb ells. I quan parlava amb ells, sap què va dir Beethoven? Diu, el moment que jo vaig composar la novena sinfonia, se m'obre el món, el que els hi he dit abans.
El mateix.
I jo vaig veure la partitura, jo la vaig copiar. Oh, i la vaig passar a la humanitat perquè la disfruti. El mateix diu Paul Gauguin, el pintor postimpressionista. Diu, com és que fas aquests quadres? Diu, jo, el dia que estic inspirat, se m'obre el món, jo sóc univers, estic unit a tot i veig el quadre, i llavors jo el copio.
Només jo copio el que estic veient en aquell moment.
Exacte. Això és l'obra d'art, és la creativitat pròpia de la superconsciència.
Va, aprofitem els últims minuts. Esther, si tens alguna pregunta concisa.
No, que a nivell creatiu són dues coses que jo les visc també així. És l'anul·lació de l'ego.
Exacte.
Jo per això quan escric inspirada sóc feliç perquè desapareixo jo.
Exacte.
I jo també a vegades ho explico així. Dic, jo és que no he escrit aquesta novel·la. Jo he vist els personatges,
no?
Que ja hi eren. No? I només he escrit el que veia, d'alguna manera.
Aquí té la veu d'un artista en el moment de la creativitat.
Fort,
és exacte.
Sí, sí. Deixo de ser jo, m'encanta com a resum. Sí.
Doncs mira, i per acabar, ara que parleu d'escriure, la Marta recomana, per complementar tot això que estem comentant avui, el llibre La mort, una aurora, de la ja difunta doctora Elisabet Kubler-Ross. Diu, el vaig llegir moltes vegades, el regalo molt sovint i segur que el doctor Sant Sagar el coneix.
Elisabet Kubler-Ross, que n'hem parlat en aquest programa amb l'Helena Puigguitart, és qui va descriure les fases del dol, aquestes 8 fases del dol. Aquest llibre de l'Elisabet Kubler-Ross, vostè el coneix?
I tant que el coneix. Coneixo tots els llibres de l'Elisabet Kubler-Ross. Ella és doctora honoris causa de 20 i tantes universitats. Va fer un pas extraordinari, com els hi he dit. Va estudiar en profunditat el trànsit, el moribund, que mereix un tracte exquisit, humà i mèdic, que abans no es feia. És el moment del trànsit, sobretot les persones que no coneixen la realitat existencial. I ella té el mèrit de que científicament va estructurar el que és el coneixement i el concepte del moribund i com s'ha de tractar. Té un mèrit extraordinari.
I té un mèrit extraordinari també el doctor Sant Sagarra, amb qui estem conversant avui. Els últims missatges, Fran, perquè ens queda 1 minut i 40 segons.
Mira, el Jordi que diu que si la sedació premortem que s'aplica a malalts terminals pot influir en les experiències que puguin tenir a la mort.
La sedació, jo ho faig molt, els malalts, sobretot el malalt que està dominat pel seu ego. És un malalt que passa una angoixa terrorífica. Llavors aquest tipus de malalt has d'intentar sedar-los i treure'ls-hi l'angoixa per ajudar-los al trànsit. En realitat, tots aquests medicaments tenen la capacitat de modificar una mica la nostra activitat cerebral. Una persona predisposada pot afavorir que desenvolupi una experiència propera a la mort. Pot afavorir.
Pot afavorir. Tampoc no ara feu invents.
Igual que les substàncies al·lucinògenes.
Que dèiem abans que, evidentment, no recomanables. Si us heu quedat amb ganes de més, que segur que sí, perquè estic rebent una de missatges dient que la gent està atrapada ara mateix, alguns al cotxe fins i tot, de no vull baixar del cotxe fins que no acabi de parlar el doctor Manuel Sant Sagarra. Si us heu quedat amb ganes de més, la superconsciència existeix. Vida després de la vida. Aquest llibre del doctor Sant Sagarra ja ens ha xivat, que estava preparant un altre llibre que es diu La humanitat en crisi, editat per Planeta, que en breu sortirà. Però, respecte al que hem parlat avui, quedeu-vos amb el títol La supraconsciència existeix, vida després de la vida. Doctor Manuel Sant Sagarra, moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
Ha estat un plaer compartir amb vostès aquesta estona i, sobretot, si hem pogut ajudar alguna persona a aclarir conceptes i a buscar, a estimular-la, a buscar la seva realitat existencial, em sento profundament satisfet.
Ja el farem moltes tornar. Gràcies. No patiu, que ja el farem tornar, doctor Manuel Sansagarra. Fran Domènec, Estel Soler, moltes gràcies, estimats.
Adéu.
Tornem demà, fins que se'ns acabin les respostes aquí a La Solució.